En la luna sale Tiempo Radio Bandera Roja, el espacio que produce a Contracorrent, una organización estudiantil con múltiples iniciativas abiertas a la ciudadanía en general. Saludamos a Miguel Tabuenca.
Hola Enrique. Davant del tancament de Radio Televisió Valenciana, l'equip de Contracorrent ha decidit fer un especial que tracte al voltant d'aquest fet. En primer lloc, farem un butlletí informatiu a càrrec per mi mateixa. Després, el nostre company Manel Bernete farà un reportatge al voltant d'aquest fet. A més, Pablo Gallén tindrà l'oportunitat d'entrevistar a Onofre Valldecabres, extreballador de Ràdio Nou que va ser afectat per l'expedient de regulació d'ocupació. Enrique Fajardo donarà la columna d'opinió on es reflectirà la visió de Contracorrent al voltant del tancament de Radio Televisió Valenciana. La nostra companya, Montse Morales, llegirà un poema molt especial de Vicent Andrés Estellés, que creiem que tots ja el coneixeu i no fa falta presentació. Finalment, la nostra companya, Ana Clara Rey, donarà l'agenda per a les pròximes setmanes. Davant el tancament de Radio Televisió Valenciana a mans del govern valencià, amb rabiola, fruit de l'anul·lació de l'ERO per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, creguem que és l'hora de lluitar amb els treballadors i les treballadores de Radio Televisió Valenciana per reconstruir allò que no va poder ser i marxar tots junts en benefici d'un mitjà públic, plural i de qualitat, que tinga com a fi últim la promoció de la cultura i la defensa dels interessos del poble, és a dir, un mitjà que tracte de retractar amb professionalitat la realitat territorial en la que obligatòriament hem de conviure. A més, les estudiants de la Universitat de València han reaccionat davant el tancament de Radio Televisió Valenciana, creant la plataforma d'estudiants per RTVB, des de la que reivindiquen el nostre dret a tindre una televisió pública de qualitat i en la nostra llengua, que estiga allunyada de mentides i manipulació. Podeu seguir l'activitat de la plataforma o posar-vos en contacte amb ells i elles davant el seu Twitter, @estudiantsperRTVB. El pròxim 21 de novembre se celebraran eleccions en la Universitat de València. En aquestes eleccions, les estudiants escollim els nostres representants, tant en el claustre com en les distintes juntes de facultat. A Contracorrent defensa altres camps de lluita més efectius per a cohesionar el moviment estudiantil a València, però considerem que participar en les eleccions ens ajuda a aconseguir certs objectius per a millorar la universitat. Finalment, les quintes jornades feministes de Contracorrent finalitzaren ahir. Agraïm a totes les persones que ens acompanyaren durant aquests dies. Gràcies per fer part de la vostra lluita, l'enderrocament del patriarcat. Manel Bernete, què ens tens preparat?
Hola, Miguel. El 22 d'agost del 2012, el Consell de Radio Televisió Valenciana aprovava l'ERO, que suposava l'acomiadament de 1.198 treballadors. Des d'un primer moment, el procés, que ja de per si era lamentable, s'envoltava de la corrupció com tot allò que envolta la res pública valenciana. Fou arbitrari, selectiu i covard, doncs darrere s'amagava, com sempre, una estratègia política ben delimitada. Ja per aquell moment, el portaveu del Consell, José Ciscar, en vista de la pressió dels actors socials, acusà de forma amenaçant que si l'ERO arribara a ser nul, s'estudiarien totes les possibilitats, entre les quals, com ara ja sabem, estava el propi tancament definitiu de la Radiotelevisió Valenciana. Un any i quasi tres mesos més tard, després d'una intensa lluita, Francisco Pérez, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, declarava nul l'ERO per considerar que el procediment vulnerava els drets fonamentals dels treballadors i generava discriminació entre uns i altres, i per tant incomplia el principi d'igualtat. S'obrien, per tant, les portes per a un nou procés que, en un primer moment, l'eufòria ens inspirà a pensar en victòries fàcils. Llavors, començaren diverses iniciatives de suport a Radio Televisió Valenciana, com el que encetaven, de seguida, els estudiants de comunicació audiovisual de la Universitat de València. Álvaro López, periodista i estudiant de comunicació, valora la iniciativa de la plataforma d'estudiants de la Universitat de València per a Radio Televisió Valenciana.
com a estudiant de periodisme audiovisuals, pense que aquesta plataforma és una bona eina per a donar-nos visibilitat als estudiants, però crec que pot quedar-se curta i cal fer actuacions més importants i no més comunicats. És molt important que Radio Televisió Valenciana no es tanque, perquè tots necessitem, com a valencians, una televisió que ens represente. Evidentment, la televisió que teníem fins ara no ens representava, però si la tanque no hi ha opció que algun dia puguem tindre esta televisió que tots volem.
El tancament de Radio Televisió Valenciana fou un colp a l'estratègia política del PP, que durant molts anys s'havia basat en el parasitament i l'ús partidista del mitjà de comunicació. Però les armes de doble fil són perilloses i el partit del govern havia de rectificar els seus passos. Amb una carència de legitimitat ja endèmica, el president Alberto Fabra declarà la passada setmana que l'administració no podria assumir els costos de la reincorporació de tots aquells treballadors que l'ERO havia tirat fora, doncs havien de prioritzar altres àmbits per tal d'evitar tancar coses més importants, com escoles i hospitals, corroborant, aixina un cop més, després de Paco, Camps i companyia, que l'absència de vergonya és el tratge dels corruptes. Ara, Isadora Guàrdia i Jaume Barriarri, la primera professora de comunicació i realitzadora i el segon exauxiliar de realització de Radio Televisió Valenciana, ens donen la seva opinió sobre el tancament de la mateixa.
La situació és molt greu en molts aspectes. És molt greu perquè desapareix un mitjà de comunicació, perquè a més aquest mitjà és públic, perquè és un servei de cara a la societat. No ha funcionat així i hauria de, d'alguna manera s'hauria de pensar per què no, i que necessàriament si existeix és perquè sigui un servei públic. Dins de la universitat la situació és complicada, és a dir, perquè gran part del professorat, tant de periodisme com de comunicació audiovisual, és un professorat associat que necessàriament ha d'estar vinculat a una activitat professional a fora. Quan tot això tanque, doncs aquesta gent se n'anirà al carrer i la universitat acomiadarà també perquè ja no compleixen les característiques del contracte. A més, els alumnes, el seu futur ara, si ja era complicat en aquest context de crisi i de repensament de com funcionen les coses a nivell mundial, ara mateix, diguem-ne, a curt termini i localment, és absolutament estrepitós.
Jo veig el futur de la radiotelevisió valenciana molt negre, perquè pense que ha deixat de ser el xoguet al servei del poder que fins ara era. La seva audiència és simbòlica i pràcticament nul·la i, per tant, no representa capacitat d'influència respecte a la societat.
Ara la situació és complicada. És un pols entre el poble sense govern i el govern sense poble. Encara tenint en compte el decret que pretén tancar Radio Televisió Valenciana abans de que s'acabi aquest mes, la ciutadania està abocada amb la lluita per la defensa de la televisió pública. Una mostra d'això és l'augment de l'audiència i l'opinió tant del territori en general com del col·lectiu del món dels mitjans de comunicació, que a més de sofrir com a ciutadans, estan sofrint un atac directe cap al seu present, el seu mitjà de vida i el seu futur. Finalment, Lídia Pérez, estudiant de comunicació audiovisual, ens parlarà, amb la seva opinió, si aquesta crisi de legitimitat constituís una oportunitat per transformar finalment el panorama audiovisual valencià.
La qüestió ara seria aprofitar este colp que s'ha pegat per a pegar-li la volta i aprofitar que els professionals de Canal 9 i la ràdio també estan demostrant que es pot, que saben i que existeix la possibilitat de fer una televisió i una ràdio pública de veres.
Pablo Gallén, què tal?
Bona nit. Genial el reportatge que acabem d'escoltar i ara tenim el plaer de tindre junt a nosaltres a Onofre Vall de Cabres. Bona nit, Onofre.
Hola, Pau, molt bona nit.
Ell és ex-treballador de Ràdio 9, acomiadat a l'últim ERO de Radio Televisió Valenciana. En primer lloc, una pregunta obligada, com valores la decisió unilateral del govern valencià de tancar la Radio Televisió Valenciana?
Hem de valorar-la no jo, sinó tots els treballadors que han sigut acomiadats en este ERO de Radio Televisió Valenciana com un acte d'autèntica covardia per part del govern de la Generalitat. Diuen que no poden fer front a les nòmines de la readmissió d'aixòs 1.700 treballadors i que diuen que volien destinar aixòs diners a sanitat, a educació, hi ha dependència. Jo crec que això és pura demagògia. Jo crec que igual de necessària és la sanitat i l'educació com poder ser el dret que tenen els ciutadans a estar informats. Tots apostem per una radiotelevisió valenciana que pugui ser mantinguda pels propis diners, els pressupostos de la Generalitat. Tots sabien que era una empresa que estava dimensionada i els treballadors no eren culpables d'aquesta situació, eren els propis polítics els que havien causat aquesta situació. Doncs que siguin els polítics els que paguen les conseqüències, no els treballadors.
Per què creus que és important defensar Radio Televisió Valenciana? Què significa per a la comunitat tindre Radio Televisió Valenciana?
Radio Televisió Valenciana és important mantindre-la perquè ha sigut durant aquests 24 anys de vida que ha tingut l'autèntic altaveu dels nostres pobles. Jo crec que molts pobles de l'interior de la comunitat valenciana ni els propis valencians hagueren sabut que existien ni què és el que feien si no haguera sigut per el treball que ha fet Radio Televisió Valenciana d'haver-los donat la veu que realment mereixien.
Es parla de motius polítics, has valorat un poc la decisió de la Generalitat. Creus que en el fons no n'hi ha, a banda dels motius econòmics que diuen no, és que no podem mantindre la Ràdio Televisió Valenciana, n'hi ha, creus, motius polítics? Creus que ells han volgut tancar-la perquè els sobrava directament?
Un mitjà de comunicació pròxim al PP és un altaveu per a la seva propaganda. Quan aquest mitjà de comunicació ja no està complint en aquest paper per al qual ells l'han creat, doncs ja s'ha convertit en una ferramenta que no és gens útil. Aleshores, el millor que podem fer és desfer-la, destruir-la.
Es parla de responsabilitat dels polítics, però part de la societat valenciana també critica un poc el comportament dels treballadors, que són a vegades còmplices d'aquesta actuació. Com valores la responsabilitat també dels treballadors? Alguns també parlen inclús de la societat valenciana.
Estos dies em puc llegir en la premsa que la dignitat se veu millor amb la nevera plena, i això té moltíssima raó. Molts treballadors han tancat els ulls davant totes aquestes situacions estranyes que estaven veient dins de l'empresa, però clar, tots tenim compromisos econòmics en de mantenir les nostres empreses. Jo sé que este és el recurs més fàcil al qual tots fem referència a l'hora de tapar una miqueta les nostres vergonyes que tots les tenim per haver suportat aquesta situació. També en alguns editorials estos dies s'han publicat l'actitud camaleònica dels propis professionals de Radio Televisió Valenciana, no? De que ara sí estan denunciant les actituds del govern popular davant el poble valencià. Tenim que haver sigut tots més valents, jo entono el mea culpa, fer front a aquesta situació, crec que haguem tingut la mateixa resposta que estem tenint ara del poble valencià.
Esperaves una resposta anteriorment de la societat valenciana quan tu vas ser afectat en l'ERO anterior, on s'anaven al carrer quasi 1.000 treballadors. Hagueres volgut tu com a treballador i com a valencià que en aquest moment la societat us haguera donat costat en aquest moment?
Efectivament, clar que m'hauria agradat que ens haguera fet costat la societat valenciana en aquell moment, però és que no només la societat valenciana no es va fer costat, ni els propis treballadors acomiadats ens feren costat a si mateixos, no es van recolzar. Jo recordo concentracions que es plantejaven per a denunciar l'ERO, anar contra l'ERO i lluitar contra ell si era possible. Anàvem al carrer més de 1.000 persones i en les concentracions mai estaven més de 300 o 400 persones. Tots es preguntàvem on està la resta del personal.
Què creus que és el pitjor que feia Radio Nou en aquells anys de manipulació? Què és el que feia Radio Nou per tindre tan poca presència en la societat valenciana?
El que feia Radio Nou per a tindre poca presència davant la societat és tapar les notícies o maquillar-les d'alguna manera per a que a l'arribar a la pròpia societat no tingueren aquest ressò mediàtic que realment necessita la pròpia informació. I d'això sí que he de culpar als propis responsables de l'emissora per a que això carreguera els nostres treballadors.
El nou director general de Radio Televisió Valenciana, el senyor Ernesto Moreno, ha dit que cobrareu les indemnitzacions la gent que ha estat acomiadada en l'ERO, però que no vol que torneu a Radio Televisió Valenciana, que no torneu a les instal·lacions. Com valores aquesta decisió?
En principi, a mi m'ha agradat, abans d'iniciar-se tot aquest procés, que hagueren negociat amb els treballadors, alguns haguerem acceptat una davallada del sou, haguerem negociat una reconversió del nostre lloc de treball, tot això abans d'anar-se'n al carrer. Ara la situació és la que és. Este senyor l'han contractat per a fer d'autèntic liquidador i ell va a complir les instruccions que li han donat des de la Generalitat. Va liquidar l'empresa, no tenen més remei ara que indemnitzar els treballadors amb el 100% dels diners que tenien que haver donat quan van ser acomiadats els primers afectats per l'ERO, i això vol dir 45 dies per any treballat. El punt al que s'ha arribat és el menys desitjat per tots els treballadors.
No han tingut voluntat de negociar els treballadors, o sigui, la Generalitat no ha volgut mai negociar amb vosaltres aquestes condicions de les que parlaves.
Mai ha tingut aquesta voluntat negociadora amb els treballadors de realitzar jubilacions anticipades, això que te deia jo abans, de baixar el sou, reducció de jornada, etcètera, etcètera, que haguessin sigut plantejades pels propis sindicats en la taula de negociació i que per part de l'empresa i de la Generalitat mai van ser acceptades.
Com veus el futur més immediat de Ràdio Televisió Valenciana?
El futur més immediat diuen que cap al dia 27, en el ple del govern valencià, decidiran definitivament el tancament de l'empresa. Jo desitjaria que en aquest ple del Consell encara tingueren la valentia de reconvertir aquesta decisió en altra que poguera beneficiar a tots els valencians pel que fa a Ràdio Televisió Valenciana i al món de la comunicació en general.
Per acomiadar-nos, alguna cosa que ens vulguis dir així a Ràdio Clara, al programa Bandera Roja?
No, només agrair-te, Pau, la teua invitació al vostre programa i desitjar a tots els afectats per este ERO de Ràdio Televisió Valenciana que, si no és en Ràdio Televisió Valenciana, siga en qualsevol mitjà de comunicació, pronte puguen trobar-nos per a poder continuar contant les històries que passen al nostre voltant com a comunicadors. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Onofre, per haver-nos acompanyat. Onofre Valldecabres, ex-treballador de Ràdio Televisió Valenciana, més concretament de Ràdio Nou. Ha sigut un autèntic plaer tindre junt a nosaltres a Onofre. Moltes gràcies.
Enrique Fajardo, quina és la posició de Contracorrent davant el tancament de Radio Televisió Valenciana?
Hola, Miguel. Para muchas personas de nuestra generación, hablar de Canal Nou es hablar de infancia y de recuerdos. Por eso quiero hablar en clave personal. Esta televisión comenzó a emitir el mismo año de mi nacimiento y me acompañó en las primeras etapas de mi vida, cuando esta cadena se podía ver más allá de las fronteras del país valenciano, de donde yo vengo. Eso me dio a conocer la existencia de la lengua valenciana, algo que a mi corta edad parecía asomarme a una ventana que me mostraba una realidad distinta a la más inmediatamente mía y conectar con otras personas alejadas de mí. Porque la comunicación trata de eso, de encontrar y desarrollar narraciones y lugares comunes, colectivizar problemáticas y soluciones, hacer sentir partícipe a un pueblo de su comunidad y compartir momentos, relatos e historias. Una radio y televisión propia en manos de un pueblo culto y libre puede llegar a ser la mejor herramienta democratizadora de la información. Un medio que conecte las aspiraciones generales de una comunidad con las cotidianidades de las personas que la forman. Un medio que asegure una relación recíproca entre el emisor y el receptor, de carácter horizontal. Pero cuando todo eso es ignorado y la información no se comparte, sino que se bombardea, cuando la pluralidad de formas y pensamientos es excluida y cuando se concibe lo público como propio, sucede lo que ha pasado con la radiotelevisión valenciana, una triste historia de larga decadencia. Que al capital no le interesa una ciudadanía culta e informada es algo que sabemos. Pero aún así, podemos decir abiertamente que esta triste historia es fruto de un despropósito político. El clientelismo y el caciquismo fueron la forma de organizar la televisión y las radios públicas, la de todas y todos, hasta el punto de desvirtuarlas en forma y contenido y convertirlas en correa de transmisión de la hegemonía dominante, dilapidando su presupuesto y colocando a amigos y amigas como pésimos gestores. A pesar de ello, no vamos a dejar que nos roben el mejor medio de vertebración y cohesión social y lingüística de que dispone nuestro territorio, porque la creyeron suya y la haremos nuestra, porque Radio Televisión Valenciana no estanca.
Montse Morales.
Hola, Miguel, moltes gràcies. Benvingudes a la secció Poesia de classe de Bandera Roja. Per al programa d'avui hem triat Assumiràs la veu d'un poble, de Vicent Andrés Estellers. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs, per a sempre, poble, i patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera. I tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes. I callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant, entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit, després del teu silenci estricte, camines decididament.
Ana Clara Rey, ¿quiénes son las actividades para las próximas semanas?
Buenas tardes, Miguel. Comenzamos la agenda de esta semana con el anuncio de la posible convocatoria de huelga estudiantil para los próximos días. Os mantendremos informadas acerca de la misma en nuestra web y a través de las redes sociales. Frente al fascismo, organización en los barrios. El Bloque Antifascista de Valencia convoca la manifestación que se llevará a cabo el día 23 de noviembre a las 19 horas desde las Torres de Serranos. En Burjasot tendrá lugar también una manifestación antifascista convocada por el mismo colectivo a las 18 horas del día 20 de este mes. Recordad que el 21 de noviembre se celebrarán las elecciones para renovar el claustro y las juntas de los distintos centros de la Universidad de Valencia. Desde A Contracorrent queremos hacer un llamado a la participación de todo el estudiantado en las mismas para demostrar que no somos pasivas frente a los constantes ataques a nuestros derechos. Y este 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, como cada año, nos vemos en las calles.